Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El 28 d'abril és la data per a les eleccions generals espanyoles que ha anunciat avui Pedro Sánchez, després d'un primer Consell de Ministres matinal convocat amb caràcter extraordinari. El president del govern espanyol ja ha comunicat la data al rei Felip VI i el butlletí oficial de l'Estat publicarà el decret de dissolució de les Corts 54 dies abans de la data. El president Sánchez ha atribuït la decisió al bloqueig de les forces de la dreta, ha dit, a les seves lleis al Congrés dels Diputats i també a la caiguda d'uns pressupostos que ha qualificat de socials a mans de PP, Ciutadans i les mateixes forces independentistes. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha anunciat que no suspendrà el judici contra els líders independentistes acusats de rebel·lió durant la campanya electoral, segons fonts del Tribunal. Creuen que el 28 d'abril el judici s'haurà acabat. Durant la campanya electoral, per tant, Vox estarà també present mediàticament com a acusació particular en la vista. Les fonts del Suprem han recordat que ja van avisar durant la instrucció del risc que comportava que un partit polític tingués protagonisme en el judici. Tot i així, han reconegut que el marc jurídic ho permet i que, per tant, no hi poden fer res. El Consell de Ministres, en aquest cas ordinari, celebrat després de l'anunci de les eleccions, ha fet l'últim pas per tirar endavant l'exhumació de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Ho ha confirmat la ministra de Justícia, Dolores Delgado, aquest migdia, després del Consell. La primera decisió sobre aquesta qüestió l'havia adoptada el Consell de Ministres del 24 d'agost passat, en què es va aprovar un reial decret de modificació de la Llei de Memòria Històrica. Una setmana més tard va començar el procediment administratiu, que es va voler fer amb totes les garanties legals. L'executiu de Pedro Sánchez dona ara 15 dies a la família per decidir on volen inhumar el cos del dictador, tot i que avisen que no pot ser la catedral madrilenya de l'Almudena. Més notícies encara. El pare del nadó, que va ser ingressat ara fa uns dies a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un nen d'un mes d'edat, ja va ser investigat per maltractaments a un altre fill. El noi va anar-hi el 2017 a un centre hospitalari amb el nen petit d'aleshores i davant les sospites de maltractament, el centre va activar el protocol en aquella ocasió també. Aleshores, la Direcció d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la de Gaia, i els Mossos van actuar en el cas, però la investigació no va poder determinar si les lesions eren accidentals o provocades. I destaquem també que Lleida acull des d'aquest vespre i fins diumenge el 9è Congrés de Confraries de Setmana Santa de Catalunya. Els llocs on es faran les sessions seran l'Ajuntament, on hi haurà la inauguració avui, l'Acadèmia Mariana, amb totes les activitats de demà, i la Catedral, amb l'Eucaristia del diumenge. Per a més informació o inscripcions, podeu escriure a l'adreça electrònica congres@semanasantalleida.com. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem de la República Centreafricana i de les esperances de pau, certament molt febles i dubtoses encara. Abans, el pensament del dia, avui amb Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia. I s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial, perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo. I precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
En 7 minuts de les 6, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui mirem cap a la República Centreafricana. Us preguntareu, potser molts de vosaltres, per què. Senzillament volem fer-ho perquè aquest país podem presentar-lo avui com un possible exemple per a altres en què s'ha utilitzat aquests mesos o aquests anys passats la religió per a l'enfrontament i la guerra. Quatre idees bàsiques sobre aquest país. D'una banda, sabem que hi ha un acord de pau després de 5 anys de cruel guerra civil, amb 7 intents anteriors d'acabar amb el llenguatge de les armes. Amb la gestió de la Unió Africana i després d'una nova reunió a Addis Abeba aquests últims dies, les esperances són confuses, també tenint en compte que no es coneixen totalment els termes de la pau pactada. El govern centreafricà, en qualsevol cas, ha estat reunit des del 24 de gener passat amb ni més ni menys que 14 grups armats. Segon punt és que la Comissió de la Unió Africana, amb el seu president Moussa Faki Mahamat, ha explicat que cal fer concessions i que tots s'acceptin els uns als altres. Una bonica premissa. La realitat és una altra cosa, perquè aquests 5 anys de conflicte han estat atacades i cremades, per exemple, esglésies, mesquites i fins i tot petits pobles sencers. Milers de persones han estat assassinades, tant per musulmans com per cristians. Hi ha més de 640.000 desplaçats, la meitat nens, en un país, la República Centreafricana, que té uns 3 milions d'habitants. La tercera qüestió breu que volem presentar és que aquesta guerra civil es remunta al novembre de 2012, quan una coalició de grups rebels, Seleka, de majoria musulmana, es va alçar contra el president François Bozizé. Aviat controlava la capital, Bangui, i expulsava el mandatari del poder. Aleshores, grups cristians es van armar, amb el nom d'Antibalaka, amb una espiral imparable des d'aleshores i violència sectària, amb la tapadora de la lluita pel control dels recursos miners del país. La Unió Africana i França van enviar-hi tropes. Entre intents de negociacions i exigències d'amnistia i a banda de les matances, va ser especialment tràgic l'episodi d'abusos sexuals de les tropes franceses sobre nens al cap de desplaçats de l'aeroport de Bangui. Una pràctica amb implicació també de soldats d'altres països, segons va admetre les Nacions Unides. I, finalment, una quarta idea per presentar el tema és que el Papa, com segurament molts recordareu, va visitar la República Centreafricana a finals de l'any 2015 i, fins i tot, va inaugurar-hi l'any de la Misericòrdia per mostrar al món el necessari missatge de reconciliació i pau a tot arreu, des d'un lloc que potser no tenia l'atractiu mediàtic d'altres centres de culte i de difusió d'aquest missatge de pau. Aquell esperit ha donat pas, finalment, a aquesta esperança, potser petita, però també un camí per donar forma a un model de pacificació que pot ser útil per a altres territoris, especialment a l'Àfrica. I ens acompanyen avui per parlar de la República Centreafricana un home que en sap una mica, Jaume Saladrigues, que és guia, expert en països africans i, diguéssim que, de sang sud-africana, en aquest cas. No centreafricana, però sí sud-africana. Senyor Jaume Saladrigues, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per la presència. També ens acompanya un analista, podem dir que molt polivalent, el periodista i professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bona tarda, doctor.
Bona tarda, Aragonès. Bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Molt bé. Avui per parlar d'un tema ben diferent dels habituals, eh?
Avui no és...
No és la notícia principal del dia.
La gran notícia d'avui no està la República Centreafricana, però bueno.
Sí, perquè no semblés una barreja absurda. No hem començat comentant això de la convocatòria d'eleccions a Espanya. Exacte. Per el 28 d'octubre, d'abril, 28 d'abril, però no l'ignorarem tampoc aquest tema, ni que sigui en algun moment del programa. I tenim amb nosaltres Jaume Calvera, que és director de la revista Mundo Negro i missioner combunià. Pare Jaume Calvera, benvingut també, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Molt bé, gràcies a Déu, molt bé.
Abans de parlar de Centreàfrica, un preàmbul molt breu de parèntesi, és que Mundo Negro lliura cada any, a principis de febrer habitualment, el Premi Mundo Negro, aquest any, a un gran activista de Libèria, oi? Ens ho pot comentar breument?
Sí, aquest any li hem concedit el Premi Mundo Negro a la Fraternitat a l'activista liberià Silas Siacor, un home que porta molts anys lluitant per evitar la deforestació dels boscos, de les riques selves de Libèria, perquè no és solament la deforestació, sinó que els governs anteriors, gràcies a aquests negocis, financiaven la guerra. I el mateix Silas Siacor, amb un grup de gent, van crear unes comunitats, l'Institut de Desenvolupament Sostenible, i van lluitar, i es van enfrontar a la mateixa presidenta, la Ellen Johnson Sirleaf, que l'anterior presidenta, la que hi ha actualment. Un personatge molt interessant i que l'hem tingut entre nosaltres aquests dies.
Doncs enhorabona una vegada més per aquesta promoció de l'acostament de tot el món a l'Àfrica, no? Que deixi de ser, en definitiva, el continent oblidat.
Exacte.
Bé, i de la República Centreafricana què podem dir? Segur que vostès, des de la revista Mundo Negro, des dels missioners combunians, van tenint informacions, tot i que segurament no totes. Com està aquesta esperança de pau? Per exemple, hem sabut també que el bisbe de Bangassú, Juan José Aguirre, espanyol, ha avisat que en aquest vuitè acord en dos anys no hi ha una esperança real, sinó que de moment aquesta pau és falsa. Però vaja, vostè què hi diria?
Home, tots aquests tractats s'aguanten pel perfils, no? Jo intentaria, no estic allí, però intentaria veure que té una certa positivitat en el sentit que han sigut capaços de seure's a una mateixa taula els dirigents i els grups, aquests revolucionaris, en un lloc neutral, com era Khartoum, a Sudan, i que han sigut capaços de fer un comunicat que les Nacions Unides han dit que vetllaran, l'Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides, han dit que vetllaran perquè es compleixi. Uh-huh. Ho esperem. Però sí, és veritat, se n'han fet tants, però un o altre haurà de ser el definitiu.
I sí, d'això no tenim cap dubte, perquè esperem que pugui arribar un dia. Dóna la sensació que és un exemple també d'aquestes guerres que sovintegen, malauradament, tantes vegades ara en països especialment subdesenvolupats, és a dir, guerres entre moltes faccions, revenges sectàries, utilitzacions de la religió... És això una mica el que és el rostre dur de la República Centreafricana.
Sí, sí, sí. És una mica això. Una de les nacions, aquesta nació que té tot just uns 5 milions d'habitants, per tant, és una nació petita però amb molta riquesa natural i amb molts interessos posats i és clar, com més confusió hi hagi en l'ambient social, més facilitat perquè les riqueses naturals es puguin treure a baix cost i es puguin treure sense cap control, no hi hagi... Ens comentava el company aquest que heu mencionat, el bisbe de Bangassú, el
Juan José Aguirre,
Juan José Aguirre, i el seu auxiliar, recentment nombrat, Jesús Ruiz Molina, també espanyol, de Burgos,
sí.
Ens comentaven recentment que van passar per aquí, per la seu de Mondonegro,
sí.
Doncs que, és clar, són coses que s'aguanten molt perfils, no? I que intenten que es puguin lligar, però, en definitiva, és molt complicat. I que interessa, d'alguna forma, que aquestes guerres, aquestes situacions es mantinguin.
Per cert, que aquest ara bisbe de Burgos, Monsenyor Jesús, em sembla que els acompanyava a vostès ara fa 2 anys amb l'arcabisbe de Bangui i l'imam, no?
Que rebien el Premi Mundial.
I eren aquí, en aquests mateixos estudis de Ràdio Estel.
Vam estar amb ells aquí perquè sí. Li vaig demanar que vingués per acompanyar-los i per fer de traductor. I sí, és ell el nou ordenat bisbe al mes de... Si no m'equivoco... Ara fa poc temps, no
poc
fa
temps,
ni un any.
Ni un any. Bé, doncs, deixant de banda aquestes consideracions, senyor Jaume Saladrigas, sobre la República Centreafricana, pel que vostè sap del que ha estat la guerra aquests anys i les convulsions d'aquest país, quina valoració en fa? L'esperança que podem tenir?
Bé, jo no és que sigui pessimista, però no sóc massa optimista. No pel fet concret de la República Centreafricana, és que jo crec que aquests països tenen una herència colonial que si no participa també de posar pau, doncs per molta taula de conferència, per molts bisbes, Església Catòlica i altres denominacions cristianes, perquè tinc entès que la República Centreafricana no sols hi ha catòlics, que crec que són 10%, hi ha un 43 o 46% que són cristians d'altres denominacions.
Sí, evangèlics, n'hi ha molts.
Evangèlics, no? Baptistes, metodistes, anglicans...
També un 53%. Petita...
53% de tots els cristians.
Cristians no catòlics.
No catòlics, d'acord.
Un 36% de catòlics.
Gràcies.
I un 8% de musulmans.
Moltes gràcies per la precisió.
Doncs molt bé.
I després encara hi ha un petit percentatge, vostè m'ho pot dir, de gent animista.
Exacte, religions tradicionals africanes.
Molt esteses per tot el continent africà,
sí,
una filosofia de vida, de fet, no?
És tot just un 2%, sí. Mm-hmm.
A mi em sembla que és un país molt jove, no? Es va independitzar el 13 d'agost del 60, quan es va formar la República Centreafricana. Després va tenir un període molt breu, afortunadament, com un imperi, l'imperi de Centreàfrica, el senyor Bokassa, que va durar poquíssim, afortunadament. Però durant aquella primera república, llavors hi havia el president Dacko i en Bokassa després, i els que van venir després, van esquilmar bastant el país, el van buidar de riquesa, no sols amb material, sinó també de valors, penso jo, molt important això. Però d'on arrenca això, al meu parer, de l'època colonial? Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, França es disputaven la major part del pastís. França es va fer amb aquesta part del país. La França ho va administrar molt malament, per no dir no ho va administrar, és a dir, que donava senzillament aquella terra a empreses, és a dir, a tercers, perquè doncs, l'explotessin i ells doncs, cobraven un lloguer al mes, per entendre'ns. Què va passar? Doncs d'aquesta forma, França no havia d'invertir ni 5 en el país, ja ho feien la feina uns altres, però ells en treien un gran profit. Això crea un llast molt important, em penso a mi, a tots nivells. D'alguna forma, això ha quedat amb la psique de les diferents generacions i aquests mals hàbits heredats del passat han permeat d'alguna forma en la societat. És veritat que l'entrada de la religió catòlica, en aquest cas, doncs, va fer un gran bé perquè va portar, entre les coses, doncs, escoles, hospitals, educació, coses absolutament bàsiques. Però després hi ha altres conflictes amb altres religions que han vingut després. L'islam, deies fa un moment que, clar, la religió, els homes, malauradament, poden fer bon ús, això és bo,
sí,
o mal ús, depèn com s'entengui o no s'entengui la religió. En aquest cas, doncs moltes d'aquestes poblacions els he vingut molt de nou. No han estat formades tampoc, aleshores no tenen una bona interpretació. Mm. Perdó, sé que vols...
No, interessant tot el que diu Jaume Saladries.
Però... Oh, no, que continuï.
Vostè, doctor Aragonès, ve a escoltar, però també pot dir alguna cosa, eh?
És a dir, un país que no ha tingut una formació, jo crec que tot rau amb això, no? Un país que no ha estat... educat. No hi ha hagut recursos per una bona educació, com passa, per exemple, abans comentava Sud-àfrica. Sud-àfrica, afortunadament, després de l'apartheid, es va fer una gran inversió amb el sistema educatiu, perquè les poblacions negres poguessin assolir uns nivells òptims. Avui, afortunadament, això s'ha aconseguit. Però en pocs altres països, sobretot de l'Àfrica Equatorial, això ha existit. Per tant, si no hi ha formació, aquesta pobra gent, difícilment poden tirar endavant en molts aspectes.
Més enllà del que és la dinàmica interna i tot el que sabem de la República Centreafricana, que des d'aquí sempre és poc, però, doctor Aragonès, és un exemple, potser, no?, de país que necessita posar-se les piles amb la pau, tot i les dificultats. I el Papa ho va dir quan va anar-hi fa 3 anys i mig.
Sí, el qual és molt difícil, i jo estic d'acord amb el que ha dit ell, perquè, en primer lloc, no crec que la República Centroafricana hi hagi una consciència nacional. No hi és, que són
i manca moltes cohesió,
ètnies, moltes ètnies, i bueno, hi ha 14 grups armats que són els que s'han posat d'acord ara, bueno, s'han posat d'acord a no tirar coets de moment,
ja
però ja veurem que això li durarà molt poc des del meu punt de vista, no? Uh-huh. És a dir, són gent que no són estats artificials, no? I llavors no hi ha una consciència nacional, no hi ha una consciència de país, no hi ha... És a dir, i, de fet, doncs, vull dir, les persones d'allí que han nascut allí, doncs, realment no els han deixat fer gairebé res, no? Perquè tot ha sigut... Jo recordo el Bokassa, quan va regalar diamants el president francès, que va ser un escàndol tremendo, no? El Bokassa, per exemple, va ser nomenat emperador, i a la seva coronació imperial... ell va voler ser que fos exacte com la de Napoleó primer, no? Perquè, ell era tan emperador com Napoleó, no? Vull dir, aquest tipus de coses que demostra ja que, bueno, ni culturalment, ni socialment, és complicat. Vull dir, és un país que realment és un país, perquè diem que és un país, però realment són faccions diferents que lluiten entre si, no?
És com un país sense formar del tot.
I a més, ara que reconeix que tot l'entorn d'aquest país, que té moltes fronteres, que té 8 o 10 fronteres, doncs tots estan aliats també, no?
Clar, clar. Pare Jaume Calvera, i per no robar-li més temps, si vol fer alguna última consideració...
No, tot això que s'estava explicant, clar, és lògic, després de tants disbarats fets, que molts d'aquests disbarats han vingut de la mà de cops d'estat, de moltes morts, de molts atemptats. Jo voldria afegir que en aquest moment... República de Centroàfrica està al mig d'una bomba del Txad, està frontera amb el Sudan, frontera amb Sudan del Sud, frontera amb República Democràtica del Congo. Això vol dir que a la República Centroafricana hi arriba una allau de desplaçats i que la mateixa nació en si mateixa té moltíssims desplaçats. Si recordem l'última massacre, una de les últimes que va haver-hi el passat 15 de novembre, que va deixar 80 morts a Lindau, en la catedral de Lindau, i moltes desenes de ferits, perquè al costat mateix de la catedral hi havia uns grans camps de refugiats, que van també rebre, no? O a Bangassou, com citàvem abans, que dins del recinte de la catedral ja fa més de 2 anys que estan vivint 2.000 musulmans refugiats allà dintre.
Déu-n'hi-do.
O sigui, és un problema intern molt gros, de gent que potser molts d'ells no són ni centroafricans, són gent que han escapat d'altres guerres de Sudan del Sud, del Congo o del Txad. I això complica encara molt més la situació.
Sí, i a més, per exemple, UNICEF està parlant de que hi ha 1 milió de nens que tomben sense
cap protecció.
Sense cap protecció, que en fi, que necessiten aliments, etc. I la ONU ha dit que se necessiten uns 450 milions de dòlars per satisfer les necessitats mínimes a Centroàfrica, no?
se'ns va quedar molt gravada ara fa uns 4 anys, abans que hi viatgés el papa a la República Centreafricana, una frase precisament de l'arcabisbe Juan José Aguirre de Bangassú, que va dir: ens poden robar tot, però la fe no, no? És a dir, és una resistència a la persecució i a l'amenaça exemplar, la que mostra ell i molts altres cristians i d'altres religions, també s'ha de dir.
Sí, sí.
Bé, moltes gràcies, pare Jaume Calvera. Tot enllaçant el que estem comentant avui amb el que va ser la inauguració de l'any de la Misericòrdia que va fer el papa a la catedral de Bangui, la capital de la República Centreafricana, podem dir que aquella profecia o aquell desig de pau no sabem quan s'acomplirà, però esperem que sigui aquesta vegada o el més aviat possible, no?
Ho esperem de debò, perquè de debò que la gent s'ho mereixen.
Sí, el papa va viatjar-hi a finals de novembre del 2015, en ple conflicte.
El 30 de novembre, sí.
Exacte, i fins i tot se li va arribar a desaconsellar d'anar-hi, perquè el conflicte estava molt dur en aquells moments.
Sí, sí, ell volia entrar a la zona AK-25, crec que li diuen, que la zona més difícil, més violenta de Bangui. I al final no va entrar, però sí que va voler entrar de la mà a una de les mesquites d'aquella zona. O sigui que va ser, diguem-ho, molt, molt valent de portar allí la seva presència, no?
Sí, ficar-se en el rovell de l'ou d'un conflicte molt, molt complex. Gràcies, pare Jaume Calvera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem parlat amb el director de la revista Mundo Negro. Una abraçada, fins una altra.
Gràcies.
Adéu-siau. A banda de Jaume Calvera, que ens ha acompanyat aquests minuts, quan falten 4 minuts perquè siguin 6:45, recordem que compartim avui el nostre col·loqui amb el periodista Salvador Aragonès i amb el guia i expert en països africans, també de sang sud-africana, Jaume Saladrigues. Parlem de l'Àfrica i tenim, com cada dia, una pregunta que us formulem a través de radioestel.cat. Sobre la nostra web podeu contestar, amics oients. Quina és la pregunta, Guadalupe? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs la pregunta d'avui és si creieu que al final dels nombrosos conflictes africans passa per l'ajuda internacional. Com sempre, teniu 3 opcions de resposta. La primera és que si penseu que sí, que l'Àfrica continua sent el continent oblidat i necessita molta ajuda. La segona, que sí, però també per a la seva gestió interna. I la tercera, que no, perquè són enfrontaments complexos i amb moltes causes. Us animo a votar i teniu fins demà al matí per fer-ho.
Sí, en aquest cas, com que és divendres, fins dilluns. Però bé, si ho voteu entre avui i demà al matí, ja va bé. A radioestel.cat, si creieu que al final dels nombrosos conflictes africans passa per l'ajuda internacional. Tenim encara una altra connexió telefònica avui, l'última d'aquest col·loqui, amb Iñaki Marquès, que és llicenciat en Història, màster en Cooperació i també col·laborador d'una ONG vinculada als Germans Maristes, que es diu SET, Servei a l'Educació i al Desenvolupament, i l'any 2012 va tenir una experiència a la República Centreafricana. Molt breument, senyor Ignasi Marquès, i disculpi l'espera, que m'han dit que portava uns minuts esperant. Bona tarda.
Bona tarda, cap problema. Molt interessant el que estàvem parlant.
Sí, què ens pot dir de la República Centreafricana a partir de la seva experiència? Ara fa uns anys, però segur que és molt aplicable al moment actual.
Sí, bueno, la meva experiència, com tal has dit, va ser d'un mes, al juliol del 2012, i jo venia d'altres col·laboracions a Amèrica Llatina, tant a Equador com a Panamà, i la veritat és que l'experiència a la República Centreafricana a mi em va marcar molt i em va captivar, no? Uh-huh. El fet d'aquest de... Sobretot recordo, i ara recordar... Quan m'heu dit de poder intervindre, he estat recordant, no?, tot sí. El viatge i tot allò, perquè ja fa 7 anys. Ja, no?
Sí, el temps passa ràpid, sí.
El temps passa ràpid, no?, i fa 7 anys i he estat tot com... Ja porto unes hores recordant i buscant moments, no? I una de les coses que em va quedar molt gravada quan vaig aterrar a República Centroafricana i després del viatge que vam fer cap a Berberati, que és a l'est del país, on uh-huh. nosaltres vam estar, és la, o sigui, la no existència de l'Estat. I uh-huh. em sembla que ho estàveu parlant una mica ara.
Sí.
És no veure l'Estat en cap situació, no? Ni en molt poques escoles. Nosaltres fèiem un treball a l'escola que tenen els germans allà a Berberati. Uh-huh. I ens van, bueno, doncs ens mouen una mica per la zona i era una mica l'exèrcit, veies una mica l'exèrcit poc desplegat, i era una mica la falta d'hospitals, la falta d'escoles, no? La veritat és que jo just havia acabat un màster en cooperació i un nai sí. amb tota la teoria al cap, no? I realment República Centroafricana desmunta una mica tot allò, tot lo de lo que un havia estudiat al màster de cooperació en aquest cas.
Per tant, un país sense llei, podem dir, un país del campi qui pugui, i sobretot molt convuls, tot i que vostè, gràcies a Déu, no va viure encara el conflicte actual, però vaja, hauria veure signes de debilitat de la convivència, no?
Sí, nosaltres el conflicte, ja et dic, jo vaig estar del juliol a l'agost i uns mesos després quan va esclatar el conflicte. Però sí, per exemple, tinc una cosa molt marcada i això encara se me fica la pell de gallina quan ho recordo, que és que amb els germans i alguns professors de l'escola vam anar a les mines, a les mines on se fan l'extracció dels minerals i això.
Sí.
I realment és molt difícil poder transmetre la sensació, no? La sensació que un va tindre i lo poc que va poder parlar amb la gent que estava allà, no? Però realment és el que dius, era una mica dir-te una ciutat sense llei, ciutats que es creaven al voltant de les mines, on bueno, pues, la droga, la prostitució, era el que més abundava, no? I sobretot nens treballant a les mines, és una cosa de les que me va sobtar.
Terrible, sí. Algunes de les dades que ens donava abans Salvador Aragonès sobre nens que campen sense cap horitzó i ni protecció, segurament ve precisament d'això, no? De posar-los a treballar, en molts casos, quan no és l'edat que els correspon. Moltes gràcies, Iñaki Marquès, per haver-nos acompanyat aquests minuts. No sé si encara vol afegir alguna última cosa per no treure-li més temps.
No, bueno, simplement, mira, amb això que deies dels nens, i ara recordant,
sí.
Vam anar a visitar, i me'n recordo, perquè justament això que dius dels nens campant, no? Dels nens abandonats a la seva sort, justament hi havia un projecte d'una monja italiana que el que feia era recollir els nens que estaven al carrer, que els havien acusat de bruixeria, les famílies, no? I llavors les famílies, a acusar-los de bruixeria, els havien abandonat. I la monja aquesta tenia un projecte on els acollia i després els intentava ficar amb altres famílies que els adoptessin, no? Era com situacions molt difícils d'encaixar.
Sens dubte.
Amb la nostra mentalitat occidental, amb tot allò, no?
Era un signe d'esperança, no?, aquesta monja italiana.
Sí, era una monja que vivia sola, que s'enfrontava a les autoritats, a les poques autoritats que podria haver, a l'exèrcit. Era una lluitadora, la veritat.
Molt bé, doncs una dona valenta, ara que estem a prop del Dia Internacional de la Dona, recordar exemples d'aquestes dones segur que és molt oportú. Doncs, com dèiem, moltes gràcies, Iñaki Marquès, per haver-nos acompanyat. Una abraçada i endavant amb la tasca de cooperació, que segur que li donarà altres reptes, no?, en el present i en el futur.
Perfecte, moltes gràcies.
Bona tarda, adéu-siau.
Bona tarda.
2 minuts i mig són els que passen de 6:45. Bé, ara farem una pausa, però si abans en un minut volen comentar alguna cosa del que hem sentit, senyor Saladrigues...
Sí, una cosa que m'ha cridat l'atenció sobre la pregunta... Aquesta,
la pregunta del dia que fem,
sobre educació, inversió... Jo penso que l'educació és fonamental, la inversió també, una cosa d'anar amb l'altra. Hi ha fundacions que estan fent un paper extraordinari. El cas d'Iñaki, pel que estava escoltant amb molta atenció, estic seguríssim que estan fent una tasca molt important. Jo tinc una experiència personal amb un noi que som molt amics, que es diu Osman Umar, i va venir de Ghana, amb 13 anys, i es va trobar doncs, uns senyors que li van fer aviatament de pares adoptius, ens hem fet molt amics, i aquest noi ara ha fundat una organització que es diu NASCO, Feeding Minds, que vol dir doncs, alimentant les ments, per ajudar els infants, la infantesa, són el futur, no?, els infants, a la República Centroafricana i tot arreu. I la intenció és portar ordinadors, per exemple, una de les coses que fan és portar ordinadors a aquestes escoles que estan muntant a Ghana, i la tasca que estan fent, porten pocs anys i ja han aconseguit més de 10.000 nois que estan estudiant gràcies a NASCO. És a dir, jo crec que iniciatives com aquesta s'han d'emprendre. Reconciliació fonamental, perquè si no hi ha reconciliació en totes les parts que han format part del país, en aquest cas de la República Centroafricana, França i totes les parts enfrontades, no anirem enlloc, que no vol dir reconèixer la culpa. Per exemple, la paraula culpa a mi m'agrada mai, sinó més aviat la part de responsabilitat que tenen aquests països, com els països colonials, i les diferents ètnies, que tots han agreujat el problema. Per tant, tots, és una mica com a Sud-àfrica, comentaves tu abans, i acabo.
Sí.
És a dir, reconèixer allò que s'han fet malament, tots, i realment, doncs, amb bona voluntat i amb esperit d'humilitat, doncs, posar-se a treballar fonamental.
Deixi'm dir que necessitem molts Nelsons Mandelas, oi? A l'Àfrica, podríem dir, i molts grans artífexs de la pau. Passen 4 minuts i mitja de 6:45. Amb Salvador Aragonès i Jaume Saladrigues afrontarem ja la recta final del programa. Una breu pausa, la notícia curiosa, que avui parlarà també de l'Àfrica, i anem al final.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui i abans de l'última roda d'intervencions saludem novament la Guadalupe perquè ens porta una notícia curiosa avui, que és divendres. Trobem a faltar el Rafa Sanahuja, des d'aquí el saludem, que avui no ha pogut ser-hi amb els seus divendres diversos, oi, Guadalupe? Però tu sí que, fidel a la cita, ens portes la notícia curiosa. Endavant.
Sí. Bona tarda, Ignasi. Doncs, a més de les guerres civils i dels conflictes a l'Àfrica, sobre les quals estem parlant, trobem que viuen en aquest continent 1 bilions de persones sota el llindar de la pobresa. Àfrica ha estat, sens dubte, el punt de mira de tota la història de la colonització i molts problemes que ens trobem són fruit de molts interessos, repartiments, divisions i privacions del passat. No obstant això, i ja ho estàveu comentant, hi ha fundacions, organitzacions, a més de l'ACNUR, que porten el seu granet de sorra en aquest continent. És el cas de la Fundació Montblanc, d'aquí, de Barcelona. La Fundació Montblanc va néixer l'any 1998 per un grup de professionals catalans amb el desig de promoure el desenvolupament humà amb especial èmfasi en la protecció de la infància i la joventut. El seu àmbit d'actuació és principalment Catalunya, però també es dedica a alguns països de l'Àfrica, d'Amèrica, concretament Bolívia, i de l'Àsia, com és el cas de la Índia. M'agradaria parlar d'un dels projectes que es desenvolupa a l'Àfrica, de manera específica a Kènia. Es tracta de l'Escola de Capacitació Kimlea. És un centre de formació tècnica que ofereix a dones i nens alfabetització, formació en anglès, informàtica i producció alimentària per tirar endavant el seu negoci. I, a més, dona atenció especial de desenvolupament personal. Sí, i a més, tenen un programa de salut que busca l'atenció sanitària de nens entre 0 i 10 anys, des del dispensari de Kimlea Training Center. Només perquè us ho feu la idea, amb 50 euros es pot cobrir la sanitat d'un nen entre els 0 i els 10 anys. What? Molta gent pot estar en contra d'aquests ajuts internacionals, ja que veuen que no s'ha d'imposar la manera de funcionar de la resta del món, però aquestes organitzacions preserven la seva cultura i no volen influir en cap moment, sinó només donar les eines perquè puguin treure endavant ells mateixos el seu propi país. No creus, Ignasi?
I tant. Si es fa bé tot això, això és com tot. Si ajudes i no imposes, no, un canvi forçat, tot és positiu. Sí. I des d'aquí felicitem la Fundació Montblanc, com moltíssimes altres entitats. Segurament, si els preguntéssim, senyor Aragonès, senyor Saladrigues, ens podrien dir altres noms, oi, d'entitats que des d'aquí fan coses per l'Àfrica, oi? No acabaríem. Moltíssimes. I benvingudes,
però és bo que aquests països siguin coneguts aquí a Europa i arreu del món, perquè estan oblidats completament, com deia abans el company.
Sí,
jo penso que l'educació és bàsica, ja sé que això ho repetim moltes vegades, però ho deia Nelson Mandela, sense educació doncs no hi ha futur, no hi ha esperança, tampoc en aquests països que no tenen tampoc doncs, la fama, la popularitat, altres països en tenen més, altres en tenen menys, per raons les que siguin, doncs malauradament doncs, estan juguen amb, diguem-ne, amb no en les mateixes condicions, no? I crec que això, jo que estic convençut que és reversible si hi posem voluntat. I a més, és un territori preciós, hi ha turisme, abans parlàvem de turisme, hi ha dos parcs nacionals preciosos, però que tot això, evidentment, perilla si no hi ha estabilitat social i evidentment...
I la gent és molt agradable, eh?
La gent és molt agradable. Sí, sí. El que passa que encara hi ha molt ressentiment a la República Centroafricana, perquè els actuals governadors són encara d'aquella ètnia de quan aquest país va prosperar moltíssim amb el tràfic d'esclaus al segle XVII i al segle XVIII, i els Bangui, que donen nom
a la capital.
Ubangui-Shari, que era com abans es coneixia aquest país, abans de ser república, doncs encara doncs estan al cap, són els que lideren el país, i això crea ressentiment a les altres comunitats. Jo crec que tot això s'hauria de parlar, no?
I tant. Com que abans...
I en França, sobretot. En els països
sí, França ha intentat fer molt per aquest acord de pau. Veurem si se'n surt, eh? Sí. Però...